10 i 28 del matí, aquest dissabte, la Casa de Cultura acull el Fòrum Anual d'Amnistia Internacional de Catalunya, una trobada que arriba a la nostra ciutat després que fa dos anys ja acollís els actes del 50è aniversari d'aquesta entitat Pro Drets Humans. Per parlar sobre aquesta iniciativa, sobre aquest acte que tindrà lloc demà, parlem ara mateix amb Dani Vilaró, és el portaveu d'Amnistia Internacional de Catalunya. Dani, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per atendre la trucada del Sant Cugat a fons.
A vosaltres.
Primer de tot, què us ha fet a cantar per Sant Cugat com a seu d'aquest fòrum?
Mira, nosaltres des d'Amnistia estem movent per territori, diguem, aquest fòrum. Aquesta és la tercera edició, el 2011 va començar, es va fer a Barcelona, l'any passat a Terrassa, i enguany doncs anem a Sant Cugat, perquè a Sant Cugat també hi tenim un dels nostres 13 grups locals d'activistes, és a dir, a Sant Cugat hi ha força socis, aproximadament unes 400 persones que són sòcies d'Amnistia Internacional Catalunya, i també hi tenim un grup actiu, no?, d'activistes, de gent que es mobilitza, que surt al carrer i que treballa algunes de les nostres campanyes, i per tant, doncs el grup de Sant Cugat s'ha ofert a fer d'anfitrió d'aquesta trobada i encantats hi anem, no?
D'entrada, el tema principal d'enguany serà la vulneració de drets a l'Estat espanyol. Quins drets els vulneren?
Sí, és una campanya que estem fent a nivell estatal, no només a Catalunya, i el que estem dient des de fa ja un parell d'anys, però que ara estem posant l'accent, és que la crisi econòmica, l'actual crisi econòmica, no hauria de convertir-se en una crisi de drets humans, no? I que el que està passant és que doncs les administracions públiques, els estats, doncs estan, amb les mesures que prenen, mesures d'austeritat, retallades, etc., doncs estan, diguem, atacant alguns d'aquests drets. Bàsicament ens centrem en tres drets. El primer seria el dret a la salut, perquè hem vist, per exemple, l'Estat espanyol, que amb un decret llei que exclou de l'atenció sanitària universal a molts immigrants sense papers, doncs ja tenim una xifra, no? Més de 800.000 persones han perdut la targeta sanitària a tot l'Estat per aquesta mesura. O el dret a l'habitatge, no?, amb tota la qüestió dels desallotjaments, dels desnonaments, un dret que no respecta, no?, tot i que està a la Constitució espanyola. I finalment també l'altre dret que creiem que s'està vulnerant, i on també posem molt l'accent, és el dret a la manifestació pacífica, no? I en els darrers temps, sobretot els dos últims anys, des del 2011, doncs hem pogut veure com alguns episodis de, diguem, d'ús excessiu de la força per part de les forces de seguretat i de la policia estan amenaçant precisament el dret que té la gent a manifestar-se en unes manifestacions que, per altra banda, doncs aniran a més, no? Perquè la situació econòmica, la situació de crisi, està fent que cada cop hi hagi més gent que tingui ganes i que vulgui manifestar-se de manera pacífica, i que això de vegades doncs fa que veiem aquests episodis de violència policial que Amnistia doncs denuncia, no? Aquests serien els tres eixos de la campanya i sobre les tres coses que volem reflexionar el dissabte a Sant Cugat.
De fet, parlant sobre la violència policial, aquest fet que comentaves, és una mica un peix que es mossega la cua, perquè com pots protestar contra aquest fet sense al final rebre més?
Sí, aviam, aquí la qüestió clau és la manifestació pacífica, no? Evidentment, la policia pot fer l'ús de la força legítim i que marca la llei quan es troba davant d'una manifestació violenta, on hi ha violents, no? Però la qüestió és, quan hi ha una manifestació que és pacífica, que hi ha gent que simplement doncs està asseguda a terra o que no està fent res que es pugui qualificar d'acte violent, com reacciona la policia o les forces de seguretat, no? I malauradament és que hem documentat ja força casos d'aquests, no? De gent que s'està manifestant pacíficament i que rep, no? Però bé, això és una cosa que han de gestionar les autoritats, com molt bé dius, doncs això possiblement anirà més, i per tant bé, és la policia la que ha de trobar els mecanismes per fer front a aquestes situacions sense haver de recórrer a la violència, no? I en això estem, no? I també estem veient tots els debats que hi ha a nivell català, no? També en el Parlament, doncs per la qüestió de les pilotes de goma, etc, no? Doncs tot això forma part de tot aquest debat, diguem, ja no només polític, sinó social, ciutadà, que crec que hem d'afrontar, no?, com a societat, no?, i el que Amnistia s'assuma, no?
De fet, una de les paraules que es poden llegir més al programa d'aquest fòrum és la paraula mobilització, és una de les paraules clau que hi podem trobar. De tota manera, aquestes protestes pacífiques, aquestes mobilitzacions, l'activisme, costa molt que donin resposta política. Clar, què fa falta perquè realment una manifestació multitudinària tingui alguna resposta per la part política?
clar, aquesta és l'especialitat d'Amnistia Internacional, no? Nosaltres el que fem és investigar uns fets, uns possibles abusos de drets humans, els denunciem, en fem difusió pública, parlem amb els mitjans de comunicació, i l'últim pas seria això que dius, la mobilització i l'acció, no? La mobilització i l'acció dels nostres activistes o de la societat en general és la que fa... Bé, una paraula que és incidència política, no? El que fa és lobby, el que fa és pressió per intentar que les autoritats reaccionin davant d'un fet i canviïn doncs, aquella llei o aquella situació que no canvien. Tenim molts exemples. Les mateixes accions que fa la PA, no? La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca, encara no ha provocat exactament aquest canvi legislatiu perquè es va desestimar la seva ILP, però sí que ha provocat que les autoritats siguin conscients que hi ha un problema amb l'habitatge i que han de fer alguna cosa. O la mateixa qüestió que et deia abans de les pilotes de goma, no? Que veiem aquests dies ja que s'està anunciant fins i tot l'inici de la fi de les pilotes de goma per part dels Mossos d'Esquadra, d'utilització de les pilotes de goma, i això ha vingut per la pressió social, això no ha vingut per la iniciativa dels polítics o del Parlament, sinó hi ha hagut uns moviments socials que han pressionat, que han sortit al carrer, que s'han manifestat, que han fet arribar informes i que han fet tot un treball de lobby, no?, de pressió política, legítim, per altra banda, no?, d'entrevistar-se amb els grups, de fer-los saber la seva posició i al final intentar moure aquesta situació que inicialment estava immòbil, no? I aquesta és la base, no és un treball de picapedra, és un treball de molts mesos, de molts anys, però és gairebé l'única via que hi ha per anar movent aquestes posicions i anar, diguem, estenent una mica o atenuant una mica els efectes d'aquestes vulneracions de drets, no?
De tota manera, sobta que depengui d'entitats com Amnistia, que treballeu a favor dels drets humans, que tot això hagi d'evolucionar. Sembla mentida que no hi hagi mecanismes que garanteixin aquests drets humans.
Sí, això és així. Nosaltres, precisament quan vam començar la campanya, que ja vam començar fa gairebé 3 anys, el 2010-2011, el que denunciàvem era això, no? El dret a l'habitatge està escrit a la Constitució espanyola, però... curiosament, tot el desplegament posterior per llei que es fa d'un dret fonamental no acaba de protegir-lo, i està claríssim que si avui preguntes pel carrer està protegit el dret a l'habitatge de l'Estat espanyol, et diran que no, no? És precisament això, no? Hi pot haver-hi una paraula molt maca, hi pot haver un article molt bonic a la Constitució, però la lletra petita o el desplegament normatiu posterior, la legislació que es deriva de tot aquest dret, és el que no funciona, com dius, és a dir, no s'ha dut a terme, no? I per tant ha d'existir aquesta tasca de vigilància, i no només d'Amnistia Internacional, sinó de molts altres grups, que són els que diuen, escolti, aquí diu això i això no s'està complint, no? Com el que fa la PA, no? Per exemple, doncs sí, sobta, però aquest és l'estat que tenim i els mecanismes que tenim, no? I és on ens hem de moure, és l'entorn que tenim i el context que tenim.
Ara mateix ens trobem a l'Estat espanyol en una situació en què el Partit Popular té majoria absoluta al Parlament. Quan hi ha majoria simple, noteu algun tipus de millora en aquest sentit? Quan proposeu alguna acció, noteu algun tipus de canvi respecte a quan hi ha majoria absoluta?
Bé, sí que és veritat que hem viscut situacions diferents. Jo diria que fins i tot el contrari, no? De vegades amb situacions de majoria absoluta, com que l'interlocutor és únic, perquè és només un partit polític, és molt més clar el teu objectiu, no? I amb qui has d'interlocutar, no? A nivell de partit. A vegades quan hi ha molts més actors, doncs és més complicat, no? T'ho dic, per exemple, en l'àmbit català, no? No hi ha un partit amb majoria absoluta, sí que hi ha alguns partits que pacten per tenir aquesta majoria, però que has de parlar amb molts més actors, no? En canvi, bueno, en una situació de majoria absoluta saps que has de parlar amb el partit que en aquell moment té la responsabilitat de govern. No et sabria dir si hi ha diferències, però en qualsevol cas que sempre s'ha de seguir fent aquest treball de formigueta, no? D'anar parlant amb els grups i d'anar intentant, sobretot que tinguin la informació per després prendre les decisions adequades, no?
De fet, ara mateix una de les decisions que es viuen més crítiques arreu del món es troba a Síria, on tenim un gran problema amb els Estats Units que volien intervenir, ara sembla que la cosa s'ha frenat una mica, que es volen desarmar. Com està involucrat Amnistia Internacional en aquest procés?
Sí, podríem dir que ara és la crisi internacional que més ens preocupa a nivell mundial, no? Bé, nosaltres hem demanat algunes coses molt clares, que no se n'està complint cap, no? Però el que estem demanant sobretot és que Nacions Unides intervingui, no? Al final podem parlar molt i debatre sobre el paper de Nacions Unides, la crisi que té les mateixes Nacions Unides com a tal, però al final és l'únic actor, diguem, que podria parar això, no? O almenys intentar posar unes bases per intentar normalitzar una mica la situació. I això no passa, no? No passa sobretot perquè hi ha dos països, que són Rússia i la Xina, que sistemàticament bloquegen qualsevol resolució del Consell de Seguretat, no, que és el vinculant, no, diguem, de Nacions Unides. També hem demanat que la qüestió de Síria es trameti a la Cort Penal Internacional, perquè tenim constància de crims de guerra, de crims contra la humanitat, i per tant aquí hi ha uns responsables que haurien de pagar per això, no, que seria l'entorn de, bàsicament, del president Bashar al-Assad, però també dels grups rebels, que també han comès algunes violacions de drets humans. I finalment també demanem les armes, que no arribin armes per les fronteres, diguem, poroses de Síria, no, pels països veïns, que són els que estan alimentant el conflicte. Sense armes o sense l'entrada massiva d'armes no hi hauria una escalada del conflicte com la que estem veient en els darrers mesos, no? I per tant, ara que tenim un tractat del comerç d'armes que es va aprovar fa pocs mesos, doncs que aquest tractat es faci efectiu i que no arribin armes a una zona on s'estan vulnerant els drets humans com és Síria a gran escala, no? I per tant, si aquestes tres mesures s'implementessin, almenys intentaríem limitar una mica els efectes d'aquest drama humà, no? Sobretot que s'està produint amb tantes morts i també amb un problema que ens preocupa molt, que és el dels refugiats, no? Hi ha 2 milions de persones fora de Síria, els països veïns, amb una pressió terrible pels països veïns, i la comunitat internacional doncs gairebé no està responent, no? L'ACNUR ja ha fet una crida, Nacions Unides ha fet una crida a fons, no, per atendre aquestes persones. Es necessiten 2.000 milions de dòlars per atendre aquestes persones, i els països donants, doncs, per la situació de crisi que pateix, per exemple, Europa o Estats Units o el que sigui, doncs no acaben de fer arribar aquests fons, no? I gent que està patint molt, vivint en unes situacions precàries, i realment la situació de Síria té una sortida complicada, molt, molt complicada.
Estem parlant ara mateix amb Dani Vilaró. Per cert, tornant al fòrum anual, que començarà demà a 9:45 del matí, ja per anar acabant, a les 4 de la tarda hi haurà el bloc 3 d'aquest fòrum, la criminalització de la dissidència, es titula, i és un bloc que tu mateix moderaràs.
Sí, aquí el que volíem era reflectir això, no?, que davant d'aquestes mesures d'austeritat que impulsen els governs, doncs bé, hi ha mobilitzacions socials, algunes i moltes d'elles pacífiques, com per exemple les de la plataforma d'afectats per la hipoteca, i que molts cops doncs hem assistit a espectacles, no només parlem de la policia, no, sinó també estigmatització de col·lectius, no? Tots recordem quan va haver els escratxes famosos, doncs que la plataforma d'afectats per la hipoteca se'ls va dir que era neta, no? Fins i tot la nostra organització fa un parell de dies, quan ens vam manifestar sobre la doctrina Parot, tot això que ha passat amb els presos d'ETA, també des de l'Associació de Víctimes de Terrorisme, lamentant-ho molt, ens van dir que era meta. És a dir, tota aquesta qualificació de seta, quan penses diferent, quan veus les coses diferents, doncs és criminalitzar, no? Al final la protesta, la dissidència, i és el que volem reflexionar tot això, no? I vindrà gent interessant, no? Gent de la plataforma de Patas per la Hipoteca, però també l'Andrés García Berrio, que treballa amb temes de prevenció i denúncia de la tortura policial. Bé, penso que poden sortir idees interessants. Al final el fòrum aquest és un punt de trobada, diguem, de socis, activistes, de gent d'Amnistia, i per cert, deixa'm dir que si algú alguna persona o entitat de Sant Cugat doncs està interessat a venir, encara hi ha algunes places i ho poden fer, doncs al final el que fem és intentar debatre sobre alguns dels temes que treballem nosaltres, no és una formació, sinó que simplement intentem reflexionar sobre algunes de les qüestions que formen el dia a dia de l'Amnistia, no? D'Amnistia Internacional.
Dani Vilaró, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Sant Cugat a Fons, i esperem que sigui molt profitós aquest fòrum anual d'Amnistia Internacional Catalunya. Moltíssimes gràcies.
Segur que sí, gràcies a vosaltres.